Bona tarda, benvinguts i benvingudes una setmana més al Contrasenyes, l'espai polític del Prat Ràdio. Saluda Imanol Crespo Martínez des del 91.6 FM. És octubre i, com és habitual, la primera setmana de mes. Avui entrevistarem a l'alcaldessa del Prat, Alba Bullurda, que ja ens acompanya. Què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda, com esteu?
Molt bé, què tal aquesta veu, aquests dies posteriors, els dies intensos de festa major, sí. La seva primera com a alcaldessa?
Sí, sí, avui una mica millor, però reconec que dimarts i dimecres no podia haver vingut.
Intens, oi?
Sí, intens per ser la primera i perquè sempre em passa, eh? Jo reconec que és una miqueta el meu punt més dèbil, i el dimarts és dur llevar-se, eh? Sí, sí.
Per
vosaltres també, que sí, perquè aquí a la ràdio...
Per nosaltres també, Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
No hi havia forat a l'agenda, alcaldessa?
No, jo ja vaig dir a casa que probablement hi aniria a dormir cada dia, però vamos, justet, sí, sí.
No li van dir, vostè qui és, que fa aquí...
Sí, ja ho havia deixat dit, per això, ja ho sabien que passaria, perquè és la meva primera com a alcaldessa, però no és la meva primera festa major, i tothom fa exactament el mateix.
Molt bé, doncs espero que també l'hagi pogut gaudir, més enllà de les seves responsabilitats com a alcaldessa. Entrem, en tot cas, a valorar també alguns dels punts més destacats del que seria aquesta festa major, òbviament, en la primera entrevista després d'aquest cap de setmana, i per començar, doncs, això, encara amb aquesta ressaca de la festa major, quina valoració en fa d'aquests 4 dies des d'un punt de vista més general?
Doncs sí, des d'un punt de vista més general, jo que he tingut el plaer, perquè feien broma de que realment és una miqueta cansat, però és un plaer poder anar amunt i avall durant els 4 dies de festa major i totes les prèvies, però durant els 4 dies estrictes de festa major no puc dir que hagi anat a tot arreu, perquè suposo que és físicament impossible, però he estat en molts llocs diferents, a molts espais diferents, a horaris diferents, i puc dir que a tot arreu on he estat he vist molta gent, i molta gent amb esperit de festa, contenta, somrient, compartint amb els nanos, amb la gent gran, amb amics, amb la família. I per tant, això vol dir que la festa, en termes generals, s'ha gaudit molt i hem aconseguit aquell objectiu que sempre es persegueix quan es programa una festa major, que és que tothom tingui els gustos que tingui i tingui l'organització personal i familiar que tingui, doncs pugui trobar el seu lloc, pugui trobar el seu ambient preferit, pugui trobar les activitats que més ens agraden, i per tant, en aquest sentit, doncs jo diria que èxit i objectiu assolit. I si entrem una miqueta més en detall, jo diria que sobretot comptant també ara ja sí amb aquestes activitats i propostes prèvies a la festa major, jo crec que s'han consolidat aquells espais que estem allò en vies de consolidació. Jo diria que, doncs, ja, crec que ja ho dèiem també l'any passat, no? L'espai del Julio Méndez és un espai que ha vingut per quedar-se, crec que està molt bé i que li hem trobat una miqueta l'encaix, i a més crec que aquelles novetats d'enguany a la fira, espero que no siguin novetats només d'aquest any i que també, doncs, vinguin els anys posteriors, també vinguin a consolidar-se, no? No sé si puc parlar del dia extra, si podem dir-ho així, de la fira. Ja sabeu que dijous ja teníem els firaires preparats per donar-nos la benvinguda, però altres, i crec que això va tenir una superbona rebuda, la fira va estar a tope tots els 4 dies, però també hi ha hagut cosetes que hem recuperat aquest any i que diria que a l'espera també de l'enquesta que sabeu que fem cada any, no? Però, no ho sé, el piro musical, per exemple, els focs reunificats de nou, van tenir, jo hi era, i van tenir molt bona acceptació, hi havia molta gent, i ho van reblar el clau, de nou, les entitats de cultura popular o gegants, amb el toc a plegar, que també va ser una cosa que ens va ajudar a quasi a desfer la Renfe i a tornar a la plaça de la Vila. Bé, serien moltes coses, no? Però jo crec que en termes generals ha estat una molt bona festa major.
Li agafo la paraula perquè la cultura popular ha tingut, diria, doncs, un pes destacable, com és habitual, però potser una miqueta més, no? Perquè va començar amb ella, amb aquest toc d'inici esclat i la Cercavila, que de fet podeu recuperar ja al Prat TV amb el programa especial que vam poder realitzar, però també va acabar amb una recuperada Cercavila i una nova proposta, diria, que és aquest toc a plegar. Què és exactament això?
Doncs és l'antítesi del toc d'inici, no? El toc d'inici, que és el que dona inici a la festa major, amb una participació dels infants de la ciutat, que jo crec que és molt maca, és molt xula, no? Quan ve l'alcaldessa dona en els capgrossos les claus de la ciutat, i bueno, doncs la participació dels infants de la nostra ciutat trucant a la porta de l'Ajuntament, l'Ajuntament obre les portes i en surten els gegants i comença la festa, doncs el toca plegar és quan els gegants de nou es fiquen al llit, no?, i tornen a la seva casa, que és l'Ajuntament, a la plaça de la Vila, es fiquen, després d'haver fet els 4 dies de festa, es fiquen de nou a l'Ajuntament i simbòlicament doncs, l'Ajuntament tanca les portes. No? Jo crec que és una... no hi havia els mateixos públics perquè, perquè els infants són al toc d'inici, però lògicament doncs, no són o no n'hi havia tants al toc a plegar, però crec que és una manera doncs, bona de recuperar tradicions o de iniciar-les, perquè també hem de dir que les entitats de cultura popular estan creant també noves tradicions, que jo crec que està bé, i per tant crec que és una bona manera doncs, d'iniciar i acabar la Festa Major.
Recordem que els gegants reis, el Roger i la Griselda, diria que només surten per Festa Major, i per tant surten, no sé si se m'escapa alguna
data. Surten en alguna altra data, no? però sí, sí, clar, la festa gran és
festa
la...
Major.
Sí.
Igual que surten, doncs es guarden, no sé, a mi em recorda per proximitat familiar també la de dia, amb el No n'hi ha prou de Mataró, que sí. No sé si que funciona molt bé, no sé si es vol anar en aquesta...
Són reminiscències, clar, totes les ciutats tenen les seves, insisteixo, les seves pròpies tradicions, i jo també reivindico el dret a crear-ne, tu, a crear-ne de noves, no seran tradicions centenàries, però d'aquí 100 anys igual sí. Potser i vull recordar que el Rotllà i la Griselda havien passat pel modista, i que lluïen vestits nous, i per tant jo crec que aquí, ho dic perquè en el toc d'inici veia alguns membres de la colla molt, molt, molt emocionats, visiblement emocionats per molts motius, entre els quals doncs, aquest lluïment de vestits.
Ben vagos, ben especial efectivament aquest moment també quan surten de l'Ajuntament amb els nous vestits, que també si no els heu vist podeu recuperar, perquè com hem trepitjat molt de carrer aquest cap de setmana, tant el programa especial del toc d'inici com el de la trobada llegantera, on van posar el focus també en els nous vestits del Rotllà i la Griselda, que per cert, felicitats perquè han quedat excel·lents. Per cert, per seguir amb el tema cultura popular, l'altre dia la tinent d'alcaldia de Cultura, l'Anna Martín, es va referir a la realització d'una mena de protocol. A què es referia exactament quan ho va dir el ple municipal? En què s'està treballant?
Aquest va ser un compromís de l'anterior Festa Major, després de diverses reunions amb les entitats de cultura popular a través de la Federació del NUS, doncs vam arribar a un acord que no és més que mantenir una sèrie de converses per protocolaritzar, és a dir, per deixar per escrit alguns compromisos tant per part de l'Ajuntament com per part de les entitats i de la Federació d'Entitats de Cultura Popular al respecte d'aquell calendari festiu que volem, no sé si dir, donar-li més importància o volem posar per escrit qui fa què en cadascuna d'aquests moments, no? I evidentment la Festa Major és, per antonomàsia, el gran moment de les entitats de cultura popular i allà on volquem tots els nostres esforços, tant per part municipal com és a dir, per part de l'Ajuntament com per part de les entitats, no? I aquí, insisteixo, l'únic que fem és definir allò gairebé les obligacions, potser sona massa imperatiu, no? Però definir els compromisos de cadascú justament perquè la Festa Major i també altres moments, no sé, el Carnaval o activitats que passen al voltant del Nadal, doncs la participació de les entitats de cultura popular i de les entitats culturals i associatives de les ciutats és capdalt pel bon funcionament d'aquestes jornades.
També per Sant Pere?
També per Sant Pere, tot i que evidentment Sant Pere és un moment de l'any on algunes entitats i també alguns partits polítics li volien una segona Festa Major. I des de l'Ajuntament continuem creient que no és assimilable en absolut a una Festa Major, no tant per la implicació de les entitats o de l'Ajuntament, sinó perquè avui, no sé, d'aquí 10 anys o 5 o 10 no, o els que siguin, la ciutat no ho viu com a tal i per tant també s'ha de respectar doncs, quina és l'aproximació que en fa la ciutadania de cadascuna de les jornades.
Tornant a la Festa Major, també li volia preguntar per aquestes activitats cap a un públic més familiar, amb aquesta cirquera descentralitzada, però també per un festival de la diversió que jo diria que cada vegada funciona millor, que està més que consolidat, sobretot també amb aquest concert posterior que també comença a funcionar molt bé aquest any amb uns Ramonets increïbles. Quins inputs heu tingut en aquest sentit?
És fantàstic. I a més dels inputs, és una de les activitats que jo vaig poder participar també. I és una activitat que primer és només pels petits de la casa, per tant, evidentment aquí ja estava replet de nens i nenes i de les seves famílies, no? Al final no és només activitats per ells, sinó activitats que puguem compartir els que són pares i mares amb aquests nanos. Segon, és un lloc, la ubicació, el mateix espai de concerts del Julio Méndez i les pistes adjacents jo crec que està superconsolidat també, i a més és una activitat que permet que les entitats de la, del municipi i especialment les entitats del barri de Sant Cosme s'hi puguin implicar, i de fet si hi anàveu veieu diferents estacions o paradetes gestionades, organitzades, dinamitzades per membres d'aquestes entitats, i jo crec que aquest conjunt de factors és la clau de l'èxit. Estava molt ple de nanos i de les seves famílies, i a més doncs, si acabes amb aquest, en aquesta vegada van ser els Ramonets, l'any anterior va ser un grup diferent, però en qualsevol cas doncs és un ambient super festiu, molt agradable, si el temps acompanya ja és doncs meravellós, i és una d'aquestes activitats que està, jo diria que està molt consolidada. Sí.
Pel que fa a la cirquera, entenc que ha estat un encert prescindir de la graderia i obrir, diguem-ne, el circ a tot el carrer.
Amb la cirquera el que ens passava és una cosa que jo diria que és inevitable, que és que la visibilitat que té que moltes famílies tenien de l'esdeveniment és limitada, no? Uh-huh. És a dir, no tenim un espai que pugui acollir 500 famílies i que, o 500 persones, i que la visibilitat sigui adequada per tot arreu. Aleshores, el que hem fet és triar alguns espais, esdeveniments d'un format més petit, i a més hem afegit aquest any la novetat de la cirquera, era que a més hi havia aquest espectacle itinerant, que ha estat, jo crec que, un super encert, perquè no havies d'anar i te'l trobaves, i aleshores pues, era aquest reclam, a més amb espectacles de molta qualitat, espais com el de la plaça Constitució, que també tenien circ, doncs ha sigut, jo també vaig poder-hi ser, i l'espai de plaça Constitució dona molt de joc per aquest format, i per tant el circ és una activitat que ens agrada moltíssim i que és molt fàcil disfrutar-lo.
Sí que és veritat que en el seu moment semblava que poques sals es va quedar com una mica petita, fins i tot l'èxit no? de la ciutat de la cirquera, es va anar a Sant Jordi aprofitant una mica el recorregut de la gent que anava a la fira d'atraccions, al Sant Nier, però clar, ara sense la fira d'atraccions allà sí que poder tenia menys sentit.
Sí.
No?
Sí, la dificultat de posar graderies aquells bancs, doncs insisteixo, és una dificultat afegida, però jo crec, insisteixo en això de la plaça Constitució, perquè jo crec que hem trobat un molt bon lloc on fer circ, i a més aquest any a la plaça Pau Casals, que és quasi l'origen, el que s'ha pogut fer és aquest final d'aquest espectacle itinerant que ha donat molt de joc, i hi havia moltes rialles entre els nens i nenes de la ciutat.
Tot i que hi hagi una infinitat d'activitats per molts veïns i veïnes, la Festa Major també són els concerts, o són fonamentalment els concerts. Aquest any hi havia, com sempre, força oferta de bandes de qualitat i destacades, que val a dir que no sempre coneixem, perquè no és el nostre gust o el que sigui, però sense un cap de cartell clar. Sí. És volgut? Caldria revisar aquest model?
De nou, sense un cap de cartell clar, de nou, és a dir, és una... El qui ve, qui toca,
línia, no?
qui toca. Aquesta és una pregunta que ens fa molta gent des de fa molt de temps, i per tant no és una novetat aquesta manca de cap de cartell o d'artista destacat, no? Jo no sé si és volgut o no, jo diria que no, però és una situació que ens trobem molts ajuntaments, i les festes majors ens hem hagut d'anar adaptant als nuevos tiempos, com se sol dir. I quins són aquests nuevos tiempos? Doncs que l'entorn del mercat musical, si es pot dir així, el comanden els grans festivals de música. Cada cop hi ha més festivals de música, sobretot a l'estiu, o a inicis, durant tot l'estiu i també a les acaballes d'aquest mes de setembre, com ens afecta, a més de l'efecte de la Mercè, i per tant ens costa moltíssim trobar caps de cartell, per molts motius, entre els quals aquests. I per tant, el que hem hagut de fer les festes majors és adaptar-nos a artistes que ja no estan tant en la cresta de la ola, com se sol dir, que no són tan cap de cartell, però que evidentment poden omplir els nostres escenaris amb moltíssima solvència. I per tant, el que crec que hem de començar a acceptar, jo ja ho fa molt de temps que ho tinc acceptat, però que hem d'anar acceptant és, primer, que les festes majors també estan fetes per aquells escenaris més de petit format, no de... aquí havia vingut el Serrat i era pràcticament Joan Manuel Solera l'únic cartell que hi havia a la nostra festa major, no? I ara tenim, doncs, durant els 4 dies en 3 escenaris musicals tenim propostes musicals per públics molt diferents, i que en comptes de triar l'escenari o l'espai musical pel cap de cartell o per qui hi toca, l'estem començant a triar per quin estil ens agrada més. No és el mateix l'espai jove, no? La Renfe, que Fondo d'en Peixo. El format, l'estil, l'ambient, les persones amb qui ens hi trobarem, ja sabem quines són. I aquesta és el que defineix quina és la nostra participació. Si a mi, doncs, si tinc 20 anys, és fàcil trobar-me a la Renfe i és més difícil trobar-me a Fondo d'en Peixo. Si jo tinc criatures petites, més família, serà molt difícil anar a Julio Méndez a partir de les 10 de la nit. Bueno, per tant, en comptes de veure qui toca, el que hem de mirar és quin entorn, quin ambient ens resulta, doncs, més amable.
I crec que la ciutadania ho entén, que és el model encertat, en el sentit de, això, potser valdria la pena reduir l'oferta i tenir un o dos caps de cartell, que segurament és el que fa tothom, i no sé si abans també es feia en certa manera. Jo recordo aquí Gaudí, no sé, va venir M. Clan, Jarabe de Palo, Celtas Cortos, el Duo Dinámico, fa molts anys, de tot això, no? Vull dir, gent que en el seu moment era molt coneguda, però no hi havia tanta oferta, segurament.
Sí, jo entenc el que vol dir, però jo crec... Opinió. I insisteixo que haurem d'esperar, com sempre, una miqueta a tenir més dades, enviar l'enquesta, que jo animo tothom a participar-hi. Però jo no crec que ningú hagués triat, per exemple, Serafín Zubiri cantant Nino Bravo. I havíeu de veure com estava la plaça de la vila aquella tarda de dilluns. I va ser un èxit rotund, incontestable. I no l'hagués triat ningú, probablement. Per tant, jo defujo, crec que hem de defugir de retornar en aquells grans caps de cartell, perquè les propostes que estan venint estan aconseguint l'objectiu, que és que tothom tingui un espai on disfrutar, més d'un, diem un, però és més d'un espai on disfrutar durant la festa major.
Serafín Zubiri, que va participar a Eurovisió un parell de vegades com a mínim, ben conegut, però és que després ja... Per això insisteixo que no sempre coneixem, no? Remei de Calafresca, que està o està patant a qualsevol festival o altres festes majors.
I són divertidíssimes.
I altres, vull dir que al final també val la pena sortir.
Les orquestres de versions, perdona que t'interrompi, Manol. Les orquestres de versions, jo què sé, el Versió Impossible, el Julio Méndez.
Que aquí no s'havia apostat gaire ni per tributs ni per versions en general.
Exacte. I jo, no sé, no he trobat ningú que digués... Pues vaya fiasco, per dir-ho elegantment. Ningú, tothom, uah, divertidíssim, tal, que a mi m'ho vaig passar, a més, van tocar gairebé tots els pals, i va ser divertidíssim. I ningú hagués dit, pues que venga una orquesta de versiones. Jo crec que, i ara, cada cop més, escolta'm, pues a la festa major el que volem, pues, és riure i compartir, i aquestes coses s'aconsegueixen no amb grans caps de cartell, que també, no dic que no, però que també s'aconsegueixen d'altres maneres.
En aquest sentit, per anar tancant aquest tema, i altres ciutats com l'Hospitalet, que treu les seves propostes a la festa de la primavera, hi ha concerts de primer nivell, però que són de pagament, fins i tot. Sí. No sé si és una línia vermella, si acceptarien tenir activitats en les que es pugui pagar.
No. De moment no. No ens ho plantegem, vull deixar-ho molt clar. No ens plantegem activitats de pagament, concerts amb prèvia entrada, perquè considerem que universalitzar la festa major és exactament això, és que no hi hagi ningú que no pugui anar a una activitat petita o gran perquè costa, bueno, doncs això, ja, insisteixo, la fira de festa major, per exemple, aquelles famílies que tenim nens i adolescents, la fira, bueno, doncs és un dispendi de diners, és objectiu, és molt car, les activitats, les atraccions de fira són molt cares. Doncs tot allò que organitza l'Ajuntament serà gratuït.
Tampoc activitats que tenen un èxit, com el Prac Nocturn, per exemple, que ho peta, diguem-ne, i surten les entrades i es venen de seguida, crec que podria tenir un preu simbòlic, com a mínim, per, bueno, intentar repensar-ho.
A mi em costa veure-ho. És que, clar, el preu es posa perquè a la gent li costi alguna cosa, per exigir un cert compromís a la gent. I la festa major no està feta per això. La festa major està feta per... Jo també he anat al Prat Nocturn i he anat cada any i tothom no. I sempre, en alguna ocasió, sempre sents algú que diu, si ho fessin de pagament, doncs potser les condicions serien millors. Ja, però quan tu vas a una activitat de festa major, també crec que també has d'anar amb un esperit de que, bueno, doncs són gent que no cobren per fer-ho, són gent com les noies de l'arxiu, les dones de l'arxiu, l'activitat la teatralitza, doncs, el Teatre Càdix, i per tant, doncs, imbuïm-nos una miqueta d'aquest esperit de festa major, de Gaudí, no? Deixem les crítiques a banda i passem-nos-ho bé.
El darrer ple, el grup municipal de Junts va criticar que l'organització és poc participativa. Vosaltres us vau defensar que no i que s'hi participa, però voldríem saber com és aquest circuit, com s'organitza la festa major. No sé si podem saber pressupost aproximat fins i tot, o com participen les entitats en aquest sentit?
Del pressupost pregunta-li a la regidora de Cultura, si us plau, o en el cap de Cultura, perquè jo no el tinc al cap. Com es participa? Abans has esmentat una cosa molt important, que és el protocol de Festa Major, i són aquestes converses constants durant tot l'any amb les entitats de cultura popular agrupades a la Federació del NUS, i evidentment més específiques per organitzar la Festa Major, perquè les entitats són capdals. En segon lloc, jo vull posar sobre de la taula la importància de l'enquesta, les enquestes, algunes organitzades directament per l'Ajuntament, com la que ara ja corre, des del dia següent ja corre, i d'altres, sobretot específicament per l'Espai Jove, per la zona de l'Espai Jove, els grups que portem o que convidem a participar a l'Espai Jove surten en molta mesura, primer, de la capsa, de l'espai de la capsa, dels bucs de la capsa i de les, bueno, doncs dels feelings i de les relacions habituals durant tot l'any de la capsa, de l'espai del lloro, que és el nostre espai jove de referència i que, per tant, a través del lloro és des d'on es coordinen, bueno, doncs totes les informacions, els fluxos, els gustos dels joves, les preferències dels joves, i perquè sabeu que corre també d'una manera autoorganitzada, puc dir-ho així, després de Festa Major també una enquesta o un QR de preferències musicals dels joves, on l'Ajuntament no és que no hi entri, sinó que ens esperem a que hi hagi conclusions. Per tant, i tant que és una festa coorganitzada, qui posa la pasta, evidentment, és l'Ajuntament, no pot ser d'una altra manera, no? Però ens deixem influents, perquè l'Ajuntament no ho sap tot, els tècnics de cultura no estan en intentem estar al dia de tot, no? Però no som els únics que tenim gust o que tenen gustos musicals i preferències musicals. Intentem tocar tots els pals, de vegades amb més sort o amb més gràcia i de vegades amb menys, evidentment, no? Però no, jo estic molt tranquil·la amb la participació de tothom a la Festa Major, i no només a la Festa Major, sinó a totes aquelles activitats que durant tot l'any fan referència a la gresca, a la festa, als gustos musicals. Jo estic molt tranquil·la. Si es pot fer més i millor, clar que es pot fer més i millor, però Junts no té raó.
Parlar de la Festa Major també està pendent, en certa manera, de la seguretat ciutadana, sobretot per la multitud de persones que s'apleguen de nit. Sabem que, en principi, els 4 dies han passat sense cap episodi, diguem-ne, més destacable, excepte el de dissabte a la nit, diria. Que sí que, com a mínim, es va plegar allà algun incident. Quina valoració en fa?
Mira, jo només sóc l'alcaldessa de la ciutat. El dia que hagi de prendre decisions, diguéssim, en l'àmbit de la seguretat, sense informació i sense tenir al meu costat, sobretot en la nostra ciutat, policia local en primer lloc i Mossos d'Esquadra i altres cossos de seguretat o altres referents que professionalment s'hi dediquen, si ho he de fer sense l'acompanyament d'aquestes figures i institucions, jo tindré un problema molt greu, us entregaré les creus, us diré feu el que millor considereu, perquè no tinc opinió sobre això. La meva opinió és exactament la mateixa dels cossos de seguretat de la policia local i de Mossos d'Esquadra, perquè considero que amb això no s'ha de fer broma. Per tant, com ho he viscut jo? Primer, constantment informada, tant per policia local com per Mossos d'Esquadra, constantment informada, i jo he dormit molt tranquil aquests tres dies, divendres, dissabte i diumenge sobretot, perquè la informació que jo tenia, tant de policia local com de Mossos d'Esquadra, em deien, primer, que no ha passat res que no estigui previst, i segon, no ha passat res que no sigui normal que passi amb grans concentracions de persones, sobretot de joves, no vull criminalitzar els joves, però sobretot de joves, en un context festiu, en un context de desembossament d'un lloc, d'un espai on hi havia milers de joves, on hi havia presència d'alcohol, no vull dir que hi hagués 35 comes etílics perquè no va passar, però és veritat que hi havia consum d'alcohol, això és un fet, no? I el que ens diuen Mossos d'Esquadra és, de fet quan fèiem el comentari amb Mossos d'Esquadra, amb el comissari, amb el Fran, fèiem el comentari d'ostres, com ho has viscut tu? Ell deia, és que estic una mica al·lucinant de que us preocupeu tant, perquè no ha passat res que no estigués previst que passés, que no puguem assumir amb els efectius que comptem, i vamos, de fet, el cap de comissaria de Mossos d'Esquadra era el cap de referència de tota la regió. Hi havia altres festes majors, no vull posar el nom de cap poble, però hi havia altres festes majors a la nostra comarca i al nostre entorn on sí van passar fets greus, i el nostre comissari ens deia: no sé per què us esteu escandalitzant. Per tant, calma, prudència, sobretot en creure's allò que corre a les xarxes socials, de vegades malintencionades i de vegades no, també vull, evidentment, jo també tinc criatures en edat de començar a sortir, no de sortir, però sí de començar a sortir, i per tant em puc posar la pell de pares i mares que tenien doncs els seus fills, adolescents, joves en aquell entorn i que van viure situacions de ai, 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 què està passant, que no es desmadri. I per tant, no estic dient que com si fos un diumenge passejant per l'avinguda, evidentment no, però no va passar res que els cossos de seguretat ens diguin que havíem d'estar alerta. No va passar res que no poguéssim resoldre amb els efectius allà disponibles. No és veritat que estiguessin els Mossos d'Esquadra bunkeritzant l'entorn. No és cert, i no ho dic jo, ho diuen els Mossos d'Esquadra i ho diu la policia local. Per tant, no frivolitzem, però tampoc no fem més gran un fet que perfectament assumible pels dispositius que tenia.
Es diu que estava controlat, però aleshores què va passar, doncs, no? Perquè es parla de 200 persones, de ferits, quan en realitat després resulta que només hi havia un agent ferit lleu. Sí. Per tant, què va passar, segons les vostres informacions?
El que ens diuen que va passar tant policia local com Mossos d'Esquadra és que en el moment d'acabar els concerts, als voltants de les 3 de la matinada, per tant, a les 3 de la matinada, el que va passar és que en el moment de sortida de buidatge, diguéssim, d'aquella zona, doncs hi va haver primer hi va haver una baralla que va començar amb dues persones, un noi i una noia, per tant, que va ser provocada per dues persones, en la qual, lògicament, com sol passar, s'hi van sumar més persones. Van ser 200? No, en absolut. 200 van ser les persones, aproximadament, que al llarg de tota la nit els cossos de seguretat van identificar per altres motius que no tenen a veure amb aquesta baralla i amb aquest aldarull concret. En paral·lel, el que va passar també és que un grup relativament organitzat va començar a agredir a Mossos, i no tant a policia local, sobretot a Mossos d'Esquadra, amb ampolles. Això és el que va provocar que hi hagués un agent ferit. Ferit vol dir un cop d'una ampolla al braç. Uh-huh. No va anar ni a l'hospital, ni va haver de ser atès per ambulància, ni res de res. Per tant, no es va patir mai per la integritat física dels agents, que estaven protegits i que estan per a esto, diguem, no? I, per tant, no hi va haver un aldarull amb 200 joves implicats barallant-se a cops d'ampolla amb els cossos de seguretat. Això no va passar. Jo també vull posar una pregunta allò a l'aire, Com és possible que el 2025, quan tothom té un mòbil a la butxaca i quan passa algun incident d'aquest tipus, qualsevol pot trobar 25 gravacions que ho demostren, i d'aquest cop no n'hi ha, perquè no va passar, és que no va passar. Per tant, el que va passar és que quan hi va haver aquest aldarull, aquestes baralles i aquesta agressivitat i violència cap als cossos de seguretat, doncs els Mossos es van defensar dispersant la multitud. Insisteixo, allà hi havia uns 4.000 joves, 3.000, 4.000 joves, no? Uns 3.000, no sé si ho estic dient bé, diria que són uns 3.000 joves, i van passar coses, però...
Queda clar. Gràcies per la claredat de la resposta, alcaldessa. I per anar acabant, tenen feedback per part de la coordinadora de Firaires de com va anar, sobretot amb aquesta novetat de dijous? Han pogut fer una mica de balanç?
No, encara no. Abans d'ahir acabaven de marxar tots, i per tant, jo personalment encara no tinc aquest feedback. Sabeu que sempre l'any passat el que vam fer és... preocupar-nos molt per les sensacions que havien tingut l'associació de Firaires, bàsicament perquè havien arribat en aquella ubicació amb un cert dubte sobre la conveniència o no. Va ser l'any en què vam haver de canviar d'ubicació, i per tant tothom estava molt interessats en saber també com ho havien viscut ells, no? Crec que va quedar molt clar ja l'any passat que la nova ubicació era un encert. Aquest any, a més, no és que no només és que ho tinguessin també ells molt clar, sinó que ens han volgut agrair, entre cometes, no? Aquesta bona rebuda per part de la ciutadania amb aquest dia extra, amb el dijous a la tarda extra, a meitat de preu, cosa que també és molt, molt, molt d'agrair. No tinc encara el feedback per part de la coordinadora de Firaires sobre com ha anat el resultat objectiu d'aquesta festa major, però no tinc massa dubtes de què ens diran, perquè, insisteixo, qualsevol que hagi anat a la fira en qualsevol moment, des de dijous fins a dilluns a la tarda, vespre o nit, doncs veurà que va estar a tope. No hi va haver cap incident en termes de seguretat, cap ni un, i per tant doncs, jo crec que és un espai també a consolidar i que l'any vinent no tinc cap dubte que tornarem a repetir el mateix lloc.
Doncs fins aquí aquest bloc, diguem-ne, ampli del que seria Festa Major, que pràcticament ha ocupat tot el programa, però tractem alguns altres temes d'actualitat, perquè vostè l'altre dia tenia en agenda i diria que es va celebrar aquesta reunió que tenia prevista amb l'Associació de Veïns del Barri de les Palmeres, que continua en aquesta situació una mica excepcional de sempre, donat que està doncs, dins de la ciutat aeroportuària amb tot el que pot implicar. Deia, aquesta setmana s'han reunit vostès i vostè personalment amb ells. No sé com va anar aquesta reunió que tenia l'Ajuntament a transmetre.
Doncs sí, efectivament ens vam trobar amb una representació dels veïns i veïnes de les Palmeres, com ja ho havíem fet també abans de l'estiu, en el mes de maig. En aquella primera reunió ens vam comprometre a curar una miqueta els nostres estudis tècnics que teníem a mitges en aquell moment o incipient en aquell moment, i ara el que hem pogut fer és compartir-los amb ells. El que hem compartit, i vull recordar també que a nivell no només urbanístic, de planejament i d'enginyeria hidràulica, perquè d'això és el que en vam parlar molt, d'aigua, doncs també des del punt de vista legal i de les condicions amb les que està el barri avui i des del punt de vista de quines són les actuacions i intervencions que pot fer l'Ajuntament, perquè sabeu que la consideració urbanística que té el barri doncs ens limita moltíssim, doncs també en vam poder parlar. I el que li passa actualment en el barri de les Palmeres és que l'Agència Catalana de l'Aigua, arrel del que va passar fa pràcticament un any a València amb la Dana, doncs està repassant o reactualitzant, no? actualitzant les informacions tècniques que tenen sobre la inundabilitat d'alguns espais, entre els quals, evidentment, doncs, les lleres del riu o els municipis que ens trobem a les lleres de rius. I el que ens estem trobant és que les Palmeres té serioses dificultats de pervivència amb totes les condicions de veïnatge a causa de l'afectació que pot tenir per les crescudes del riu. Què vol dir això? Doncs que és cada cop més difícil mantenir el barri, insisteixo, amb totes les condicions de ciutadania. Vull dir que l'Ajuntament seguirà sense poder-hi fer inversions, el que es coneix pròpiament com a inversions, no? Per tant, l'únic que podem fer, l'únic que hem pogut fer des del 79, que és la data del Pla General Metropolità, fins avui, i amb tota probabilitat en els anys venidors, serà feines de seguretat, reposició de panot, il·luminació, senyalítica de carrers i molt poca cosa més, recollida d'escombraries, etc. Però inversions, drets de remunta en els seus habitatges tampoc no en tindrien, per tant llicències d'obra major no en podríem donar, i per tant hem de seguir treballant amb els veïns i amb AENA per trobar una solució definitiva. I el nostre compromís, i crec que això és el més important, el nostre compromís és que no hi haurà cap decisió per part de l'Ajuntament, per part de l'equip de govern, que no sigui consensuada amb els veïns i veïnes de les Palmeres.
És un argument més que fins ara no s'havia previst o no es tenia en compte per pressionar una mica més AENA per resoldre la situació?
Sí, efectivament. I aquí està l'altra. Amb una mà anem conjuntament amb els veïns, amb l'altra mà seguirem pressionant AENA, que fins al moment no s'ha mogut ni un centímetre del seu posicionament històric, diguéssim, respecte del barri.
I per on passa la solució, segons vostès? Moure la línia de la ciutat aeroportuària, integrar, diguem-ne, el barri, o canviar, fer desaparèixer el barri i traslladar-lo a un altre?
Exacte, o traslladar el barri via un procediment d'expropiació, que per tant resoldria aquesta situació d'inseguretat i d'incertesa i d'indefinició per part dels veïns, però lamentablement faria inviable la pervivència del barri tal com el coneixem avui dia.
Això ho accepten els veïns?
No puc parlar en nom dels veïns, perquè ahir, justament, abans d'ahir els hi traslladàvem, i per tant ens hem compromès a donar-los, no temps, sinó tot el temps que ells vulguin per consensuar també entre els veïns el seu posicionament.
Molt bé, ho seguirem, és un tema recurrent. De fet, sí. Recordo, vam tenir una moció en el darrer ple municipal de Tejedor, que va participar el Germán.
Això no t'ho saps de memòria, ho has mirat, oi?
Museu de memòria. I és un tema, doncs, al final, que és recurrent i difícil, segurament, no? Difícil de resoldre.
Sí.
Justament, canviant de tema, justament vam parlar amb vostè abans de la convocatòria de la manifestació contra la taxa de residus. Ara ja ha passat aquesta manifestació. Quina valoració en fa després, doncs, d'aquesta multitudinària participació?
De la manifestació? la manifestació va ser un èxit, jo ho vaig reconèixer. Hi havia molta gent, van tenir molta convocatòria, diguéssim, els convocants ho van treballar molt bé, i això, no
sé si els hi va sorprendre.
Sí, en certa manera sí, ens esperàvem que hi hagués molta gent, evidentment, però no tanta. Això, a mi no em fa cap recança reconèixer que va ser un èxit la manifestació, tot i que hi havia informacions, em sembla que també ho vaig dir en un Contrasenyes, en una entrevista amb vosaltres, hi havia informacions que s'explicaven en aquella manifestació que no són certes, que són mentida. I per tant, en aquella manifestació, seguríssim, perquè jo hi he parlat amb gent que hi va anar, també en actes d'aquesta festa major, i hi havia molta gent que hi, molta, no ho sé, hi havia gent que donava per certes coses que no són i que sortien dels convocants. Aquestes informacions respecte a si la taxa està duplicada, no estem obligats a imposar aquesta taxa. Bé, doncs alguns elements que el nostre portaveu, el tinent d'alcalde d'Economia, en David Vicioso, a l'últim plenari, quan estàvem tractant aquesta moció, doncs va explicar, jo crec que va explicar molt bé, vam intentar ser molt pedagògics, justament perquè tothom sàpiga què és el que pot fer i el que no pot fer l'Ajuntament i quines són les alternatives que ha plantejat aquest Ajuntament per fer una taxa progressiva i per fer una taxa més justa, sens dubte, i més barata, també sens dubte, que la taxa que tenen ajuntaments del voltant.
De fet, el grup de l'oposició, efectivament, amb l'excepció d'Esquerra Republicana, va portar un text que finalment es va debatre com a moció. Vostès, de moment, i així ho va dir el portaveu, efectivament, s'han compromès, en tot cas, a informar millor, però no a fer cap moviment més. És suficient a informar més?
No ho sé si és suficient a informar més. El que passa és que nosaltres hem pres aquesta decisió perquè estem molt convençudes que aquesta no és una taxa que ens haguem inventat i que haguem treballat en 15 dies i que l'haguem aprovat de pressa i corrents, sinó que és una taxa que hem treballat molt, que hem fet molts esforços també econòmics perquè la ciutadania ho pateixi, les butxaques, diguéssim, ho pateixi el mínim possible, i això es pot demostrar, ho podem demostrar. És a dir, jo animo a tothom a comparar, però a comparar de debò, no el me han dicho qué, sinó a comparar de debò la taxa del Prat amb la taxa d'altres ajuntaments del nostre voltant, i veureu com o no estan bonificades o són objectivament més cares que la nostra. I per tant, modificar la taxa ara mateix per nosaltres no és una opció, perquè ja és una taxa que compleix amb la normativa a la qual estem legalment abocades, i alhora doncs és menys lesiva econòmicament a les butxaques de la nostra ciutadania.
Es reunirà amb els convocants?
De moment no m'ho ha demanat ningú, que em reuneixi amb els convocants, i a més insisteixo, els convocants són molts, per tant no sé exactament amb qui m'hauria de reunir, perquè és una manifestació que ells mateixos deien que era molt ciutadana, diguéssim, i que doncs si podia afegir tothom a títol personal, i és bastant difícil reunir-me amb un miler de persones, no?
Segur que seguirem parlant en aquest sentit al pròxim ple municipal, que serà el 23 d'octubre. Previsiblement s'aprovarà de forma inicial les ordenances fiscals. Quina serà la proposta de l'equip de govern?
Encara no la tenim tancada. De la proposta de les ordenances fiscals, el que sí que podem dir és que estem elaborant una proposta molt conscients que la capacitat adquisitiva, el poder adquisitiu de la nostra ciutadania és cada cop menor, la inflació puja, i els sous no pugen al mateix nivell, i evidentment som molt conscients que l'economia de les famílies cada cop es veu més difícil, més dificultosa, i per tant el que hem fet és una proposta d'ordenances fiscals, o el que estem ultimant és una proposta d'ordenances fiscals molt acurada, amb aquesta molt sensible, diguéssim, amb aquesta realitat. El que no farem, per exemple, és incrementar aquesta taxa d'escombraries, com sí han fet altres ajuntaments governats per persones que estaven per partits polítics representats a la manifestació i evidentment també en el nostre ple municipal, no? Per exemple, l'Ajuntament de Sant Cugat ha pujat aquesta taxa d'escombraries, que ja era molt més cara que la nostra, i amb un IBI molt més car que el nostre, però en qualsevol cas intentarem congelar totes aquelles ordenances fiscals, totes aquestes taxes que són de recent creació, i per tant sent molt sensibles en aquesta realitat econòmica de les nostres famílies.
La inflació, de fet, tornarà a repuntar fins al 2,9% interanual ara el setembre. Entenc, doncs, que congelaran la taxa de residus de cara al 2026, però serà la política, diguem-ne, transversal a la resta d'ordenances, altres impostos també tradicionals, com l'IBI, no sé si està tot definit.
No, no està tot definit, ja he dit que encara no ho tenim tancat, tenim encara uns dies per fer-ho, però en qualsevol cas no hi haurà pujades massa significatives, insisteixo, seran totes molt conscients de quina és la realitat de la nostra gent.
El que no hi haurà seran rebaixes tampoc.
No ho sé, no. Encara no ho podem explicar perquè no la tenim tancades.
Molt bé. Doncs ho seguirem pendent. Insisteixo, ple municipal del 23 d'octubre, el ple tradicionalment de les ordenances fiscals, aprovació inicial. Sí. Canviem de tema perquè també s'ha apropat tots anys i justament l'any passat es va informar de la primera fase de remodelació del cementiri vell. En quin punt es troba aquest projecte?
Doncs aquest projecte és una intervenció sensible perquè parlem de parlem de patrimoni municipal. Sabeu que el cementiri vell és un d'aquells elements arquitectònics que tenim inclosos en el nostre patrimoni, i en segon lloc perquè parlar del lloc físic on enterrem els nostres éssers estimats, els nostres famílies i amics, doncs també hem de posar-hi un plus d'aquesta sensibilitat, no? Jo diria que ja hem pogut veure com ha quedat el primer agrupament de nínxols que ja hem acabat, i per tant ja hem vist que les condicions d'accés, d'accessibilitat i físiques i, diguéssim, el que podem veure, doncs ho hem fet, crec jo, amb molta sensibilitat, amb molt acurat, perquè era una cosa, doncs, que ho havien de fer bé. Vam poder garantir que Tots Sants, que és la data clau, no? És una data important de comiat dels nostres familiars, doncs ho vam poder fer amb totes les condicions i sense patir massa, i això és el que anirem fent progressivament amb la resta de nínxols, sense urgències, perquè sabeu que vam començar, no recordo quin era el número del bloc de nínxols que intervenien, però vam començar pel que estava potser més deteriorat, i per tant així ho anirem fent progressivament. No hem de patir, però en els pressupostos anireu veient com hi haurà compromís d'intervenir en la resta. I també vull confirmar que en aquesta ocasió ho hem fet almenys l'any passat, vam comptar amb les companyes del Cadis per amenitzar una miqueta aquesta jornada festiva de Tots Sants, amb la lectura d'alguns passatges que crec que va estar bé poder dinamitzar aquell moment, i aquest any doncs ho mantindrem.
Doncs són les paraules de l'alcaldessa del Prat, Alba Bujordà, gràcies com sempre.
A vosaltres.
I amb això acabem avui el programa d'avui. Moltes gràcies com sempre per la confiança. Fins a la pròxima. I Manuel Crespo Martínez, a la Ràdio Pública del Prat, al Contrasenyes.
El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Porque yo soy lo que tú necesitas.
Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui canta el dimoni. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui canta l'infern. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui demana ajuda. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui li canta les drogues. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui li canta la mort. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui li canta els diners. A la música del segle passat s'obre una porta perquè tothom canti el que vulgui. Bona nit i benvinguts aquí al 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio. Això és la música...